L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre en aquesta nova jornada, la d'avui, dimecres 26 de febrer. Temps que habitualment cada dia dediquem a repassar l'actualitat en clau local i comarcal. Temps d'informació que diàriament obrim avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un informatiu que avui encetarem parlant del Sindicat Agrari Unió de Pagesos, que rebutja que els pagesos del territori hagin d'assumir tot el cost del tractament de la mosca de l'olivera, tot i que reconeixen les mesures de millora per al 2014. Seguirem parlant d'aquest nou pas en les polítiques d'ocupació per a joves a Amposta, després que la Generalitat hagi concedit a l'Ajuntament Ampostí el projecte Fem Ocupació. Les segones jornades d'economia del Montsià es clausuren amb la participació de més de 600 persones. A l'informatiu d'avui destacarem també que el Parc Natural del Delta de l'Ebre rep una visita de tècnics de reserves naturals procedents d'Itàlia i Eslovènia. I ens farem també ressò que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha adjudicat un 85% dels ajuts individuals per al menjador. La crònica informativa del dia ens porta avui també a parlar de celebracions. Tot és a punt per a la celebració del Carnestoltes 2014 a l'Ametlla de Mar. També a Santa Bàrbara es preparen per celebrar aquesta festa. Serà concretament el proper cap de setmana. A hores d'ara tenen ja 11 comparses inscrites. Aquestes són les propostes informatives del dia. Temes i qüestions que, si us interessen, tot seguit us comencem a explicar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat, ho fem avui amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars i parlant de la gent del camp del nostre territori. El Sindicat Unió de Pagesos en rebutja que la pagesia assumís que tot el cost del tractament de la mosca de l'olivera, tot i que reconeix les mesures de millora per al 2014. El sindicat considera que la Interprofessional de l'Oli d'Oliva Espanyol hauria de destinar fons a la lluita contra aquesta plaga. Unió de Pagesos rebutja que el cost total d'aquest tractament recaigui en els propis pagesos, tal i com preveu el Departament d'Agricultura, i així li va transmetre el sindicat en una reunió mantinguda ahir mateix amb el director general d'Agricultura, Miquel Molins, per tal d'analitzar la greu afectació que va suposar aquesta plaga en la passada campanya i les condicions del tractament aeri a partir d'enguany. El sindicat considera imprescindible per al sector dur a terme aquest tractament a causa de les importants pèrdues que suposa l'efecte de la plaga, però demana al departament que el cost no recaigui totalment en els productors. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Agricultura ha aprovat una taxa de 10 euros i mitja per hectàrea en concepte de tractament aeri en la lluita contra la mosca de l'oliva en el marc de la Llei de Mesures Fiscals, Administratives, Financeres i també del sector públic per al 2014, tot i les objeccions d'Unió de Pagesos recollides en el dictamen emès pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya respecte a l'avantprojecte d'aquesta llei. Unió de Pagesos valora de forma positiva el fet de que aquest any es podrà dur a terme de manera correcta el tractament, però està en contra que el cost l'assumeixi la pagesia afectada, és a dir, la de la zona endèmica, tenint en compte que la seva aplicació impedeix que s'estengui per la resta de territori i contribueix a millorar la qualitat de l'oli produït. El sindicat ja va estimar fa unes setmanes que hi hauria unes pèrdues que superarien els 9.700.000 euros en la campanya 2013-2014 respecte a una collita normal com a conseqüència de la sequera, però sobretot del greu atac de la mosca de l'oliva que ha patit diverses comarques catalanes, especialment les zones endèmiques del Baix Ebre i del Montsià, amb pèrdues superiors al 50%. Aquesta extraordinària afectació de la mosca de l'oliva s'ha propiciat pel fet de que Agricultura únicament va poder fer front al cost d'un passis del tractament aeri a les comarques endèmiques, quan en anys anteriors se'n venien fent al voltant de 4 per campanya. Per això, Unió de Pagesos ha demanat al Departament que faci gestions per tal de que el Ministeri d'Agricultura s'impliqui en la participació financera d'aquest tractament. A més, el sindicat considera que també cal la implicació directa de la Interprofessional de l'Oli d'Oliva Espanyol, que podrà aprovar un programa per a la millora de la qualitat de l'oli d'oliva a Catalunya. Per això caldria que les organitzacions agràries que en formen part i cooperatives agroalimentàries defensessin aquest programa.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les quatre comarques al dia, l'informatiu en mute.
Seguim ara anant cap a Amposta, on s'ha donat un nou pas per a les polítiques d'ocupació dels joves de la capital del Montsià, després que la Generalitat hagi concedit a l'Ajuntament Ampostí el projecte Fem Ocupació per a Joves. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs efectivament, el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha aprovat ja a l'àrea de polítiques actives d'ocupació de l'Ajuntament d'Amposta el projecte anomenat Fem Ocupació per a Joves, que consisteix en un itinerari dual de formació i inserció basat en la contractació per part de les empreses de persones joves en situació d'atur i en una formació vinculada al contracte de treball. Una bona oportunitat per als joves d'Amposta, que ens explicava el regidor de Polítiques Actives i de Joventut, Eros Esquerrer.
Fa unes setmanes es va aprovar un programa estrella que anomenem nosaltres per la dimensió del programa anomenat el Joves per a l'Ocupació, i ens orgulleix moltíssim. Ahir mateix vam tenir la presentació d'un altre programa també aprovat pel SOC i el Fons Social Europeu i la Generalitat de Catalunya, anomenat Programa Fem Ocupació. El programa Fem Ocupació reconeix un certificat de professionalitat encarat per a joves entre 18 i 30 anys. No tan sols fan pràctiques a les empreses, sinó que també tenen possibilitat de contractació. Si a l'altre programa tenien l'opció els joves de fer-hi formació abans de les pràctiques, ara és totalment distint. Les persones que estaran dintre del programa directament aniran a les empreses, seran contractades i un cop contractades faran la formació allí a la mateixa empresa.
Doncs una bona notícia. Es tracta d'un programa cofinançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, adreçat a persones joves d'entre 18 i 30 anys en situació d'atur, que disposen del graduat en ensenyament obligatori secundari i que prioritàriament tenen experiència professional anterior, i també a les persones joves que disposen d'un cicle formatiu de grau mitjà però que cal reconduir a d'altres sectors.
Gràcies, Manel. Sense moure'ns d'Amposta, avui hem de passar balanç també a les segones jornades d'economia del Montsià. Jornades celebrades el passat dilluns i clausurades amb la participació de més de 600 persones. Unes jornades centrades enguany al voltant de la innovació social, on les persones, els projectes i el territori han estat els factors transversals. Aquesta nova edició, organitzada pel Consell Comarcal del Montsià a través de Montsià Actiu, ha comptat amb un nou format amb tres espais diferenciats: el Viver d'Empreses del Montsià, a la Galera, l'Institut Montsià i l'Auditori Municipal d'Amposta, amb conferenciants reconeguts, on a partir de les seues experiències empresarials i socials s'han generat espais de reflexió sobre la innovació, cooperació, aprenentatge i canvi. L'apertura de les jornades va anar a càrrec del president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Martín, i el conseller comarcal de l'àrea d'empresa, Ivan Romeu. Al primer espai, empreses innovadores, hi van participar Esteve Pintó, president de Pimec Catalunya Central i gerent del grup empresarial Aquacenter. Pintó va presentar l'experiència al capdavant de la seva empresa, la seva trajectòria i les claus d'un èxit basat en la innovació, en el compromís amb les persones i en criteris sostenibles que li permeten ser ser tot un referent en el sector de la seva activitat empresarial. En el segon espai de les jornades, dedicat a la innovació social, Núria Aparicio, gerent de la Fundació Tot Raval, entitat privada que treballa pel desenvolupament local del barri del Raval, a Barcelona, un projecte que ha implicat empreses, els sectors culturals i social, per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans veïns d'aquest barri. D'altra banda, el músic Nacho Tarrés en va compartir el projecte IREOM, un projecte de l'Institut de Recerca Holística de Montserrat que ha iniciat a Castellgalí, basat en l'estudi i la validació de nous paradigmes a través de diferents comissions i basat en valors com la col·laboració, el compromís i l'evolució conscient. Prop de 400 persones van participar en l'espai Territori Innovador per seguir la conferència de l'economista i escriptor Àlex Rovira. Xerrada titulada Creure i crear. Segons ell, creure és crear i crear és transformar. En aquest sentit, Rovira considera que el territori es conforma de qualitat humana i, com més qualitat humana siguem capaços d'aportar des del talent, millor territori podrem construir. El terapeuta i escriptor Santi López Villa va dissenyar el nou format d'aquestes jornades i va participar en cadascun dels tres espais. López Villa va ressaltar la importància de la col·laboració i participació dels alumnes de l'Institut Montsià, en unes jornades en les que s'ha volgut ressaltar tres aspectes: les persones com a reals protagonistes del present i del futur, els projectes a través dels quals podem construir històries compartides i conjuntes, i el territori, que és on transcorren les biografies que som capaços de construir. Per la seva banda, Ivan Romeu, conseller comarcal, feia una valoració molt positiva de les jornades en un moment de crisi com l'actual. Les jornades d'economia del Montsià constitueixen un espai de trobada que motiva el debat, la reflexió i el canvi de valors per a la innovació social. Cal dir també que la clausura de l'acte va comptar amb la presència de la directora territorial d'Empreses i Ocupació a les Terres de l'Ebre, Mercè Miralles. Montsià Actiu, recordem, es desenvolupa en el marc d'activitats del projecte Treball a les 7 comarques, que compta amb el cofinançament del Servei d'Ocupació de Catalunya, el Fons Social Europeu i el Consell Comarcal del Montsià.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu inútil.
Seguim amb temes ara de caràcter mediambiental. Parlem del Parc Natural del Delta de l'Ebre, del Departament d'Agricultura, que ha rebut la visita d'una delegació de tècnics de reserves naturals i parcs del nord d'Itàlia i d'Eslovènia que encapçalen el projecte AdriaWet 2000. Un projecte, l'AdriaWet 2000, Adriatic Wetlands for Nature 2000, que és un projecte finançat pel programa de cooperació entre Itàlia i Eslovènia 2007-2013. El programa compta amb la participació de l'Ajuntament de Staranzano, gestor de la Reserva Naturale Regionale Foce di Lisonzo, del Consorcio de Cooperative Sociale Il Mosaico, de l'Azienda Regionale Veneto Agricoltora i de Birdlife Eslovenia, el gestor de la Reserva Natural Val Estanyon, a Capodistria, a Eslovenia. L'objectiu de la col·laboració entre els quatre socis és el desenvolupament d'un sistema integrat de gestió d'aquestes àrees on la protecció de la biodiversitat esdevingui un element d'atracció i de desenvolupament sostenible. El projecte se centra en la definició de programes innovadors per a la gestió integrada del territori, basant-se en l'experiència de les realitats més avançades d'Europa i la definició de les formes de cooperació local per involucrar-hi nous actors, accions per promoure el desenvolupament sostenible i per produir resultats concrets en termes d'ocupació a les zones Natura 2000. A més de dissenyar un conjunt de continguts i accions en favor de l'educació ambiental, la sensibilització i l'animació cultural, que són àrees en què els socis participants han demostrat excel·lència. Per aconseguir aquests objectius, Adrià Web 2000 va iniciar un programa de capacitació per als operadors dels llocs Natura 2000 per tal de transmetre els coneixements tècnics necessaris per a l'activació dels instruments de gestió integrada de les zones protegides. S'inclouen en aquest curs de formació dues visites per estudiar la realitat del més alt nivell en el context europeu pel que fa a la gestió de les àrees protegides i aiguamolls. La primera d'elles va tindre lloc al Parc Natural del Delta de l'Ebre del 19 al 21 de febrer. El personal del parc va dissenyar una bateria de continguts, xerrades i sortides de camp per intercanviar informació i experiències amb la delegació italo-eslovena. Els matins es van dedicar al coneixement de la gestió al parc i la seva relació amb els agents locals, l'experiència relacionada amb la Carta Europea de Turisme Sostenible, destacant-ne els punts forts i els febles, el programa d'educació ambiental, la gestió de la fauna i flora de l'espai i una trobada amb diferents empresaris turístics del Delta. A les tardes es van organitzar diverses sortides al camp, a l'Ecomuseu, al Garxal, als Ullals, al Centre Ictiològic del Parc. També es va visitar Riet Vell i Mont Natura, a la zona del Delta de l'Ebre. L'experiència va ser valorada molt positivament per la delegació d'Adrià Web 2000, que va mostrar un gran interès en les diferents activitats i també la seva voluntat de respondre i investigar les activitats d'intercanvi de bones pràctiques entre els diferents responsables de les àrees involucrades i el Parc Natural del Delta de l'Ebre. Els que participen en aquesta experiència d'intercanvi tenen problemes similars i s'enfronten diàriament a la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural i cultural. El compromís és unir esforços i compartir idees per posar en marxa nous projectes de cooperació internacional que fan que sigui més eficaç l'acció dels operadors d'aquests preciosos espais naturals. I passant a d'altres qüestions de temàtica, en este cas molt diferent, avui també hem de parlar de l'ENS comarcal del Baix Ebre, que en este cas i en este curs acadèmic ha atorgat un total de 1.047 ajuts de menjador. En total, un import global d'adjudicació que puja 580.000 euros destinats a ajudar les famílies del Baix Ebre. Aquestes dades s'han presentat en una reunió amb les associacions de mares i pares d'alumnes i els equips directius dels centres escolars de la comarca del Baix Ebre. El president del seu Consell Comarcal, Lluís Soler, manifestava que aquestes dades posen clarament de manifest que des de l'ens comarcal es dona una prioritat màxima a les ajudes dirigides a l'ensenyament, ja que aquestes permeten beneficiar a moltes persones de l'entorn comarcal. A banda del president de l'ENS, a la reunió també hi van assistir el conseller d'Ensenyament, Joan Font, el gerent de l'ENS comarcal, Kilian Frank, la coordinadora de l'àrea de foment de la cohesió social, Olga Frank, i la tècnica d'ensenyament. Les xifres presentades enguany representen la quantitat històricament més alta de beques adjudicades i d'import global d'adjudicació. D'aquesta manera s'han atorgat un total de 1.047 ajuts individuals de menjador a raó de exactament 587.210 euros amb 87. Aquestes dades incorporen l'augment de percentatge d'un 35 a un 50% que han gaudit 184 alumnes i 9 noves sol·licituds aprovades. Amb tot, el president comarcal subratllava que s'està complint la màxima que cap nen ni cap nena del Baix Ebre que ho necessite s'ha de quedar sense ajut per al menjador. En aquesta línia, cal destacar també que el Consell Comarcal del Baix Ebre, i malgrat les dificultats de tresoreria de l'administració, realitza els pagaments de les beques menjador un mes després de la seva justificació per tal de no carregar els costos a les famílies, situació que també es produeix en altres qüestions de caire social. Segons el conseller d'Ensenyament Comarcal, Joan Font, aquest fet demostra que, des del Consell Comarcal, s'està treballant constantment amb la finalitat de donar suport i estar al costat de les famílies. En el transcurs de la mateixa reunió també es van donar a conèixer els nous criteris per a les bases que han de regir els ajuts individuals de menjador per al curs 2014-2015.
La galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la galera de les Terres de l'Ebre.
Del 14 de febrer al 9 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la galera, acompanyats amb el vi de la DO Terra Alta.
Jornades de la galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I a la recta final del nostre temps d'informació tractem propostes d'agenda centrades en una celebració, la del Carnestoltes. Tot és a punt a l'Ametlla de Mar per a la celebració del Carnestoltes en 2014. Els nens i nenes de l'Escola Sant Jordi i la Llar d'Infants Xerinola seran els encarregats de donar el tret de sortida a la celebració amb la Rua aquest mateix dijous, demà 27 de febrer, a la tarda. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Darrers dies a la Mella de Mar ja per preparar les disfresses per a aquesta arribada del Carnestoltes. Enguany es celebra els dies 1 i 2 i a l'Escola Sant Jordi, la llar d'infants Xerinola, ho fan una miqueta abans. Celebraran la tradicional rua pels carrers del municipi el dijous 27 a la tarda, a les 3:30 en concret. Escoltem Eva de l'Amo, regidora de festes.
I tot preparat per a que només falta que la gent s'acabi d'animar i que es passi a apuntar per l'oficina de festes. I bé, pel que més està tot ja preparat i esperant dijous a la primera cavalgata que es farà. Que a canvi de ser divendres passa a ser el dijous a les 3:30. Ja des de l'escola ja s'ha informat als pares dels canvis d'horari, però bé, des de l'Ajuntament, pel que a nosaltres ens interessa, la rua de l'escola seria dijous 27 de febrer a les 3:30.
D'altra banda, el dissabte a la tarda cap a les 5 hi haurà la rua de Carnestoltes des de l'Ajuntament fins a la plaça Nova, on es donarà la benvinguda al Carnestoltes. I dissabte a la nit la festa continuarà. A partir de les 11 de la nit, des de l'Ajuntament s'iniciarà aquesta rua fins al poliesportiu, on es realitzarà el concurs de disfresses. Per tant, es canvia l'hora perquè tots els participants tinguin una mica més de temps per a preparar-se. I diumenge a les 5 de la tarda es farà una darrera rua des de la Casa de la Vila al poliesportiu, on es farà el lliurament dels premis infantils i sèniors. Si parlem dels premis, pel que fa als premis sèniors en categoria individual, el guanyador rebrà 75 euros en la categoria de 2 a 9 components, el premi serà de 150 euros i en la comparsa, o sigui a partir de 10 components, el premi serà de 200 euros i la carrossa guanyadora serà premiada amb 350 euros. Referent als premis infantils, el guanyador del premi individual rebrà un regal valorat amb 30 euros. En la categoria de 2 a 9 components, tindran un berenar valorat amb 90 euros i la comparsa també a partir de 10 components tindran un premi valorat en un berenar de 130 euros.
Gràcies, Olga. El carnaval arribarà també a Santa Bàrbara aquest cap de setmana. A hores d'ara hi ha ja inscrites 11 comparses. Les obres de reestructuració que s'estan fent al Centre Cultural obliguen enguany a l'organització a celebrar el final de festa a l'aire lliure. Amb el carnaval per als més petits, que organitzarà la llar d'infants Les Beceroles el proper divendres 28 de febrer, Santa Bàrbara donarà també el tret de sortida en aquestes celebracions. Serà amb una rua que recorrerà diferents carrers del municipi a partir de les 4 de la tarda. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
La festa gran, però, està prevista per al dissabte 1 de març amb la rua que, organitzada per l'Ajuntament de Santa Bàrbara, tenia inscrites a hores d'ara 11 comparses, 10 d'elles amb carrossa inclosa, lo que dona una més gran animació i vistositat a la desfilada, ja que cada comparsa inclou un mínim de 30 persones. Judit Lleixà, la regidora de festes de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, explicava a la Plana Ràdio que la participació i la introducció de carrosses ha anat creixent els darrers anys. Per això, a hora de donar els premis, es valora també molt especialment que la comparsa porti animació.
Les expectatives de participació aquest any són molt bones. Tenim 10 comparses ja apuntades a l'Ajuntament en carrossa i una sense carrossa. I totes elles amb una participació cadascuna de més de 30 participants per comparsa, la qual cosa ja assegura una bona animació a la rua del Carnestoltes. Si pot ser el primer any que vam començar a donar aquesta possibilitat, vam ser 2-3 carrosses i bueno, fins ara que ja en som 10.
Lleixa també explicava una novetat que inclourà enguany el Carnaval Planer. Com a conseqüència de les obres de reestructuració que s'estan fent al Centre Cultural, la festa no podrà acabar aquest lloc com era tradició els darrers anys i es traslladarà al Parc Municipal, on es farà el ball i els lliuraments dels premis. Abans, i a la plaça Major, les comparses i les disfresses individuals hauran desfilat per a que el jurat, format per representants de les entitats del poble, pugui valorar-les.
Sortirem d'un punt, d'una plaça com tots els anys, aquest any serà de la plaça del dipòsit de l'aigua, farem una volta pel poble fins a arribar a la plaça i aquest any a la plaça és on se farà la desfilada per al concurs de les comparses i dels individuals. Allà el jurat serà on valorarà cada comparsa i cada disfressa individual. primer hem pensat que pugen les comparses, perquè com que és una cosa així una mica nova, les comparses les tenim controlades i pues, bueno, mos anirà molt bé anar-les cridant, que vagin pujant, i després de les comparses pues, passaran els individuals. El jurat ja estirà preparat, farem les valoracions allà mateix i després ja pues, bueno, també farem una miqueta de gresca allà, lo confeti, com tots els anys, i després seguirem cap al parc municipal, que és a on acabarà la festa del Carnestoltes d'aquest any. Com se feia al centre cultural, però ja quan arribarem pues, ja hi haurà la música i pues, bueno, estirem un ratet de festa i pues, després se donarà allà els premis.
El punt de trobada dels participants serà a la nova plaça del Dipòsit Vell de l'Aigua. A les 5 de la tarda els premis en metàl·lic, que es repartiran a les millors comparses i disfresses, supera els 600 euros.
Gràcies, Tere. I abans d'arribar a la informació meteorològica, avui ens permetreu també parlar de nosaltres mateixos, mirar-nos el melic i en este cas fer referència a una informació referida a una de les emissores municipals associades a EMUTE. Es tracta concretament la de Ràdio Delta, perquè el govern de la Generalitat va acordar en la reunió setmanal d'ahir atorgar a l'Ajuntament de Deltebre la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. L'Ajuntament de Deltebre ja disposava des de l'any 1993 de la concessió provisional d'una emissora de radiofreqüència modulada de tipus municipal, després del compliment dels procedents tràmits administratius i tècnics i d'haver superat la inspecció preceptiva i obtenir l'autorització de posada en servei per part de l'administració competent, el govern ha procedit a l'atorgament definitiu de la concessió a la ràdio municipal de Deltebre.
8è concurs literari i artístic 21 d'abril. 21 d'abril del 2014, Paisatges Ebrencs. Modalitat de prosa, poesia, pintura i fotografia. Per més informació, truca al telèfon 977 45 00 12. 977 45 00 12. O escriure a cultura@laldea.org. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, Biblioteca Torres de l'Aldea. I col·laboren Generalitat de Catalunya, Departament de Comerç, Turisme i Consum, La Caixa i Diputació de Tarragona.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La pressió en superfície ens mostra doncs, un dimecres marcat per aquesta entrada d'altes pressions en superfície, amb vents de component nord i oest, tot i que seran en conjunt de caràcter fluix, i amb aquesta cua de front fred que fregarà la zona del Pirineu. Tot això ens porta a pensar en inestabilitat durant les hores centrals del dia, amb aquesta entrada de tramuntana, tot i que fluix a punts del nord de la Costa Brava. Hi haurà advecció de vents de marítims a punts del sud de la Costa Brava, nord del litoral central, i amb aquests vents de component nord i oest de l'interior doncs, marcarà una zona de convergències que faria créixer cúmuls, especialment doncs, al migdia i primeres hores de la tarda amb xàfecs. De moment, al matí doncs, serà tranquil, de matinada algunes precipitacions febles amb una cota de neu de 800 metres al Pirineu Occidental i hi ha creixement a partir de mig matí de cúmuls a tota la zona del quadrant nord-est i amb xàfecs durant la tarda localment amb tempesta i localment amb calamarsa. Aquí la cota serà més alta, al voltant dels 1.200 metres, però esporàdicament en moment de xàfec caurà per sota i podrem veure volves o neu granulada a cotes més baixes. La situació també vindrà marcada per temperatures que baixaran en aquest sector i al final del dia les nevades es restringiran al vessant nord del Pirineu. La situació de cara a dijous, marcada per molts núvols amb el pas d'un sistema frontal, poques precipitacions i restringides al Pirineu Occidental, i de cara a divendres sí que parlarem ja de més inestabilitat, sobretot al terç nord del país, amb nevades generalitzades al Pirineu. De cara a dissabte també parlarem de més inestabilitat amb descens marcat de les temperatures, sobretot divendres.
I com cada dia, mirant cap al cel, hem arribat a l'hora del comiat, a l'hora de posar el punt i final en aquesta nova edició de l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Un temps d'actualitat que també avui, dimecres 26 de febrer, ha tingut el control i edició dels continguts que us ha parlat. Domènec Ramal, en nom de totes i cadascuna de les emissores municipals associades a EMUTE i els seus serveis informatius. Demà, a la mateixa hora i al mateix dial, hi tornarem a ser. Fins llavors, passeu molt bona tarda. Feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.